Notícies Vespre. Karen Madrid.
La situació de la discoteca Waka s'abordarà el 16 de desembre. Interior i la patronal de l'oci nocturn FECASARMA es reuniran després dels aldarulls d'aquest dissabte passat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En paral·lel, per la xarxa social s'ha convocat una nova mobilització per aquesta nit amb l'objectiu de denunciar la pallissa patida per un jove de 24 anys a l'exterior del local el 27 de novembre passat. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, recorda que els conflictes a l'entorn d'aquesta discoteca són constants i insta les autoritats competents a actuar.
Bé, en aquest cas entenem que les direccions generals, tant d'espectacles com d'interior pel que fa al control de l'ordre públic, com doncs, en aquest cas de dret civil, no?, que porten els fets dels delictes d'odi, haurien de posar-s'hi a treballar, no?, i a reconduir les actituds que estan tenint en aquest cas i que les hem vist reiteradament a les xarxes, no?, per part del personal de seguretat d'aquesta discoteca. Hi ha molts llocs que hi ha discoteques i no hi ha aquests conflictes.
A la plataforma Change.org ja s'han recollit 4.600 signatures per reclamar el tancament definitiu de Waka.
La defensa del català a les aules es debatrà al pròxim ple municipal.
Serà a través d'una moció conjunta signada per Esquerra, Junts per Sabadell, la Crida i la regidora no adscrita Marta Morell. Tots ells es posicionen en contra de l'última sentència del Suprem per la utilització del castellà en el 25% de les classes.
I en esports, el Sabadell no podrà jugar contra el Betis Deportivo aquest dissabte.
El xoc ha quedat ajornat pels casos de Covid a la plantilla arlequinada. Serà el segon partit seguit que no juga després que dissabte passat es posposés l'enfrontament contra el Costa Brava. Amb tot, si no hi ha més canvis, al centre d'esports només li quedarà per jugar un partit aquest 2021, el de diumenge 19 a Castàlia contra el Castellón.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. De fet, només trobem incidències en un punt, a l'AP7, concretament al seu pas per Barberà, on trobem un quilòmetre de retencions en sentit sud.
El temps.
I ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han pujat respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim ja nuvolositat abundant al terç oest i terç nord de Catalunya amb precipitació que afecta indrets del terç oest. En general, al llarg d'aquesta tarda, aquesta precipitació tendirà a desaparèixer per reaparèixer a partir del vespre, amb núvols abundants que s'estendran a la resta del territori i al final del dia, fins i tot, la precipitació podria fer acte de presència també a altres indrets de la meitat oest. Pel que fa a la temperatura, valors més alts, tret del Pirineu, quedarà més baixa. I atenció, demà, a la ventada, que pot ser destacable a la meitat sud, també altres indrets de la depressió central i del litoral i prelitoral central, ratxes superiors als 70 o 90 km per hora, amb notable alteració marítima a la costa central. A més, xàfecs amb una cota de neu que anirà baixant fins als 600 o 800 metres al Pirineu i Prepirineu, també zones del prelitoral sud, especialment durant la tarda, i xàfecs en forma de neu granulada i localment acompanyats de tempesta durant el matí a zones de l'extrem nord-est. Demà la temperatura quedarà més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Departament d'Interior i la patronal de l'oci nocturn FECASARM abordaran la situació de la discoteca Waka en una reunió el pròxim 16 de desembre. FECASARM l'havia demanada després dels disturbis d'aquest dissabte arran de la concentració d'un miler de persones a l'exterior del local. Una protesta convocada arran de la denúncia d'un jove de 24 anys apallissat el 27 de novembre passat per personal de seguretat de l'establiment.
Una denúncia que se sumava a moltes altres, tant per agressió com per actituds racistes. Malgrat tot, des de la FECASARM reclamen que no es criminalitzi Waka pels fets, sinó els dos professionals de la seguretat responsables i que ja han estat destituïts. En tot cas, des dels Mossos ja hi ha una investigació en marxa per aclarir els aldarulls de dissabte. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, per la seva banda, lamenta el poc marge d'actuació que tenen des de l'Ajuntament davant de casos com aquest.
Tots aquests fets necessitem que la intervenció sempre de la Direcció General de la Generalitat, que és la que té les competències en aquests actes. D'acord? Nosaltres el que només com a llicència podem dir si el local compleix la normativa per estar obert. Però tot el que són sentències o accions que atempten contra els drets de les persones o Això és competència de la Generalitat. Nosaltres ho traslladarem, però haurem de demanar l'empara de la Generalitat per poder prendre accions.
A través de les xarxes socials s'ha convocat una nova concentració davant del local aquesta nit. Els pares dels joves que van a la discoteca Huaca asseguren no estar tranquils, com han expressat al programa Vitamina Dance d'aquesta emissora.
Lluitem una mica entre que són joves, que volen venir, però tampoc podem tenir por, perquè és que si no tindríem por les dones sempre. Però no només en una discoteca, és només sortir al carrer. I no sé si vindrà més. És la segona vegada que vinc i no sé si vindrà més. Sí, molta més seguretat, perquè posen quatre senyors de seguretat, les barreres, i no hi ha cap cotxe de policia. I això està ple, ple, ple de gent jove. Gent jove de 16 anys, és que no tenen més, 18, 20. És horrible. Jo crec que és una irresponsabilitat.
Sabent el que ha passat, pues una mica de por sí que fa. Però bueno, han de sortir també, no? Estan a l'edat de sortir. Un company del meu fill va ser el que van agredir i, bueno, pues, clar, el coneixem de sempre, bueno, del col·le, que anaven junts i tot. Bueno, pues, no sé ben bé com ha passat. Jo li dic que no es mogui d'aquí de la zona amb més gent, perquè no sabem, sempre fa por, clar.
Molt tal, que passa que, clar, són joves i tenen que sortir, però inseguretat total. No, per sort no. Però bueno, sempre els venim a acompanyar i els anem a buscar també.
En paral·lel, la plataforma Change.org ja suma més de 4.600 signatures per reclamar el tancament de l'establiment.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'estació Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils de la Generalitat ja disposa d'un aparcament segur per a bicicletes. Es tracta d'un espai tancat amb capacitat per una trentena de vehicles, al qual només s'hi pot accedir si l'usuari es registra a través d'una aplicació mòbil. L'estació de Can Feu Gràcia és la segona de la línia Barcelona-Vallès, que compta amb un aparcament d'aquest tipus. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Can Feu Gràcia acaba d'estrenar un dels anomenats bicitancats, aparcaments segurs per a bicicletes que ja es poden utilitzar en 5 estacions dels catalans. L'objectiu de la companyia és anar ampliant la xarxa fins a arribar a la desena aquest any. Carles Cots, cap d'estacions de Ferrocarrils, ha explicat com funciona el nou servei. Són declaracions al Cafè de la Ràdio coincidint amb la posada en marxa de l'aparcament.
Estan tancats perimetralment per una malla metàl·lica, disposen de dues portes, una per entrar i una per sortir, i tenen un pany electromagnètic. Per poder-hi accedir en aquests espais, cal donar-se d'alta en el servei. El que tens de fer és descarregar una aplicació que està al mercat, i amb aquesta aplicació et dones d'alta, dones les teves dades i et donen un còdic. I a partir d'aquí, amb aquest còdic, pots accedir a aquest bici tancat.
Les primeres 24 hores d'ús del bici tancat seran gratuïtes, mentre que a partir de la 25a, l'usuari pagarà 30 cèntims l'hora. Segons ha apuntat Cots, l'objectiu és fomentar la intermodalitat bici-tren i lluitar contra el canvi climàtic.
Al final és facilitar aquesta accessibilitat al transport públic, creant sinergies amb el transport privat, perquè al final proporciones al client de la bicicleta un augment de la seguretat respecte a altres espais. I això, en quant al client, ho valora molt. Poder arribar a una estació, poder deixar una bicicleta en un espai que sap que és segur, que no li robaran, i poder viatjar en tren.
El cap d'estacions de Ferrocarrils ha assegurat que no hi ha cap intervenció important prevista a les 5 estacions que hi ha a Sabadell, però ha afegit que el 2022 serà un any important per al servei. És previst que es posin en marxa nous convois que permetran augmentar les freqüències de pas dels trens.
53 pisos de promocions de Sabadell que ja estan en marxa seran subvencionats pel Departament de Drets Socials amb més d'1,5 milió d'euros. Es tracta d'habitatges de lloguer assequible a la ciutat.
960.000 euros són pels 32 habitatges del carrer Francesc Layret, més 630.000 per a 21 més situats a la carretera de Barcelona. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, explica que cal suport per tirar endavant aquests projectes.
Nosaltres sempre hem dit que tirarem endavant la construcció d'habitatges de lloguer protegit des del municipi, però és evident que sols no hi podem arribar, no? I que cal el suport de les altres administracions, i per tant, en aquest sentit, doncs, agrair i felicitar-nos per aquesta subvenció.
El mandat s'ha de cloure amb 500.000 de domicilis protegits nous. La convocatòria es va obrir el mes de juny perquè promotors públics i privats poguessin construir pisos amb protecció oficial de lloguer. Dret Social subvenciona la construcció d'un total de 688 habitatges per un valor adjudicat de 17 milions d'euros, a repartir entre 20 promocions, sent un dels quals són habitatges dotacionals. Els pisos de cada promoció poden tenir una superfície màxima mitjana de 75 metres quadrats i es llogaran a un preu entre els 420 i els 560 euros mensuals, segons la zona on es trobi ubicat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Esquerra Republicana, Junts per Sabadell, la Crida i la regidora no adscrita Marta Morell fan front comú en defensa del català a les escoles. Tots ells signen una moció en contra de la sentència que obliga a utilitzar un 25% de castellà a les aules.
Totes les forces consideren la sentència com un nou atac contra el model d'immersió lingüística i alerten que pot perjudicar el català. Per això reclamen que l'Ajuntament s'hi posicioni en contra. Així ho han expressat Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, el portaveu de Junts Lluís Matas i el regidor de la Crida, Lluís Perarnau.
Entenem que la nostra ciutat ha de jugar de capital i ha de posicionar-se. I no és de rebut que el govern de la ciutat no reaccioni. Per tant, nosaltres actuem, no quedem parats.
Des de després de la transició, aquest model ha sigut un model d'èxit, d'integració social, de cohesió de país i d'ensenyament. I per tant, doncs, per la democràcia, les llibertats i els drets personals i col·lectius, això ha sigut fonamental. La nostra llengua forma part del nostre ADN i la defensarem sempre, sempre, sempre on calgui.
Fa temps, massa temps, que patim els atacs als nostres drets lingüístics i també al nostre model educatiu. I en tots dos casos, en qualsevol cas, aquest model, tant el model lingüístic com el model educatiu, els hem de decidir nosaltres des de Catalunya i no el Tribunal Suprem.
La moció es debatrà al pròxim ple municipal programat per dimarts que ve.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La família d'un jove mort en un accident a la feina crea una associació per formar en riscos laborals. L'objectiu és conscienciar les empreses i també els joves i revisar el cas del seu fill.
L'associació Víctor Nuño Salvador recorda el jove de 18 anys i veí de Castellà que va morir ara fa un any en una empresa del polígon industrial del Pla de la Bruguera. La seva mare, Noelia Salvador, diu al programa El Cafè de la Ràdio que vol ajudar els treballadors a formar-se i a les empreses a prevenir.
Que la muerte de mi hijo no fuera en vano y poder ayudar de alguna manera a chicos, a jóvenes, a no tan jóvenes, a darles una formación, a becarles unas formaciones para los que sobre todo se inician en el mundo laboral. Ya que mi hijo pues ha carecido de todo eso, pues nosotros poder ayudar de alguna manera y poner nuestro granito de arena. Luego, otra parte, también la asociación se enfoca en concienciar a empresas de la importància que té la prevenció de riscos laborals.
Al mes de gener, des de l'associació començaran fent una formació becada sobre carretons, treballs en alçada i prevenció. Serà la prova per continuar i expandir el projecte. El Víctor tenia una discapacitat del 35% per TDAH i no li havien donat EPI, tot i reclamar-lo. Tampoc l'havia avaluat el servei de prevenció i el van canviar de posició en una màquina sense proteccions. La família no ha pogut veure encara l'expedient sancionador.
Es que nos dicen que por la ley de protección de datos no nos pueden facilitar el expediente sancionador, que es donde nosotros podemos ver si realmente ahí han tenido en cuenta la discapacidad de mi hijo. Entonces, como no lo tenemos, porque no nos dan acceso a él, es lo que también pedimos. Por eso también estamos un poco haciendo más ruido, porque necesitamos ver el expediente sancionador.
L'empresa ha assumit la culpabilitat dels fets, però Inspecció de Treball ha qualificat la sanció de greu en lloc de molt greu, pel que es pot deduir dels imports aplicats. La mare del finat considera que es va tractar d'un homicidi imprudent. Ara cal esperar el judici penal, que pot trigar fins a 5 anys a arribar.
Avui també és notícia.
En marxa diverses intervencions de neteja del clavegueram i millora de la via pública.
Actuacions que comportaran afectacions del trànsit mentre s'estiguin fent. El pròxim dijous es farà una connexió al clavegueram que suposarà el tall total del passeig 2 de maig entre els carrers de Casp i Bac de Roda. El tall començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a les 7 del vespre. D'altra banda, també dijous es treballarà en la renovació i la millora dels ferms de diversos carrers de Sabadell. Els punts afectats són el passatge Gertrudis Artigues, el carrer Fontanet i el carrer Cartago. Les afectacions aniran de 9:15 del matí a 7:00 PM aproximadament.
Obertes les preinscripcions per als clubs de lectura de les biblioteques municipals.
El període de sol·licitud finalitza el 19 de desembre i l'única condició per participar-hi és tenir el carnet d'usuari de les BIMs. En total, aquest curs funcionaran una 20 de clubs de lectura distribuït en 5 categories. S'hi poden trobar grups de tertúlia de narrativa i novel·la, idiomes, juvenils, infantils i també clubs temàtics. A partir del 23 de desembre es confirmarà la disponibilitat de plaça per correu electrònic. En cas de superar el nombre màxim de participants per grup, el 28 de desembre es farà un sorteig a la Biblioteca Vapor Badia i es comunicarà el resultat als admesos.
I la Generalitat destina 400.000 euros a la plataforma IAM3D Hub.
Amb seu a les instal·lacions de l'EIT a Terrassa, el Hub té com a objectiu facilitar l'accés de les petites i mitjanes empreses a les tecnologies vinculades a la fabricació additiva i la impressió 3D. Segons dades d'Acció, actualment hi ha 118 empreses catalanes que s'hi dediquen, que facturen 325 milions d'euros i ocupen més de 1.300 treballadors.
L'arxiu de la parròquia de la Puríssima prepara una exposició del pintor sabadellenc Fidel Trias Pagès que s'ubicarà al cor de l'església, on antigament hi havia un orgue. La presentació tindrà lloc demà, 8 de desembre, coincidint precisament amb el Dia de la Puríssima.
L'exposició comptarà amb un total de 13 esbossos del pintor sabadellenc Fidel Trias Pagès d'obres com el Pantocràtor, la Institució de l'Eucaristia, Sant Felip Neri o Sant Antoni Maria Claret, fets amb la tècnica paper sobre carbó. La trajectòria de Trias passa en un principi per l'elaboració de paisatges i a partir del 1952 es va dedicar a pintar murals per les parròquies Sant Oleguer, Sant Feliu del Racó i la Creu Alta. L'arxiver de la parròquia de la Puríssima, Ricard Quintillà, explica com han aconseguit les obres.
Això va ser una donació de la família Trias a la parròquia el 2018 i llavors són una sèrie d'esbossos que són els que tu veus aquí.
L'exposició estarà de manera permanent a l'Església Oberta un cop cada 2 mesos amb una visita guiada.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
Hotel Suís, al costat de l'estació del ferrocarril. Principis del segle XX.
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que diuen fotball, ara.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport. Una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport.
El centre d'esports i totes les entitats i esportistes de la ciutat, ara, en un nou horari, 1 a 2, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i, quan vulgueu, al podcast del programa.
La mania que té el jovent d'escriure bar en B baixa, en comptes de B.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Fora de Sabadell i la comarca.
El govern català reclamarà la justícia a la pròrroga del passaport Covid per 14 dies més.
No s'aposta de moment per noves restriccions, sí que s'allarga, però, l'obligatorietat d'utilitzar mascareta a tots els espais interiors i els exteriors on no es pot mantenir la distància de seguretat.
Tot plegat el dia en què el govern ha anunciat la vacunació progressiva als nens.
Es farà de més a menys edat a partir dels 11 anys fins a arribar als 5.
L'Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties avalen barrejar vacunes contra la Covid-19 tant a les injeccions inicials com a la de reforç.
Els dos organismes sanitaris de la Unió Europea han conclòs que l'anomenada vacunació heterogènia provoca una resposta immunitària reforçada i defensen que pot oferir flexibilitat en les opcions de vacunació, especialment reduint l'impacte en la campanya si un vaccí no està disponible per alguna raó.
720 milions d'euros en ajudes per al sector turístic.
És la partida que ha aprovat avui el Consell de Ministres, que inclou 565 milions per projectes de digitalització, accessibilitat, eficiència energètica i economia circular. Les ajudes les tramitaran i resoldran les comunitats autònomes.
Mas.
I el govern espanyol transferirà més de 500.000 euros addicionals a Catalunya per crear 285 noves places de formació professional aquest any.
Al conjunt de l'Estat es crearan 3.285 places amb una inversió de més de 6 milions d'euros.
Esports.
S'esperava que es confirmés avui i així ha estat. El partit entre el Sabadell i el Betis Deportivo previst per dissabte també ha quedat ajornat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El jutge de competició ho ha determinat davant el brot Covid que afecta el conjunt arlequinat i que ja va obligar, recordem, a posposar el duel del cap de setmana passat contra el Costa Brava.
Recordem que hi ha 3 casos positius a la plantilla i en total una desena de jugadors confinats comptant els que són contactes estrets i no tenen la pauta de vacunació completa. L'equip no s'ha entrenat en els últims dies i no està previst que ho faci fins que s'acabi el període d'aïllament de 10 dies dels afectats. És a dir, la normalitat tornaria diumenge, un dia després de l'hora que estava prevista per al duel contra el Betis Deportivo, motiu pel qual s'ha acabat ajornant. Si no hi ha cap altre contratemps ni cap novetat d'última hora, al Sabadell només li restarà un partit en aquest 2021. Serà el diumenge 19 de desembre a Castalia contra el Castellón i ara caldrà veure quan es reubiquen els dos partits pendents. Una possible data seria el cap de setmana del 15 de gener, que està reservat per la Copa del Rei i ni Sabadell, ni Costa Brava, ni Betis Deportiu a la juguen. Estarem pendents en els pròxims dies.
I per més inri en el terreny esportiu i amb el Sabadell sense jugar, la permanència s'ha allunyat una mica més després de la disputa de la 15a jornada de la primera ref.
Sí, ara la salvació la marca el Cornellà després del seu empat a 0 contra el Nàstic de Tarragona. Són 17 punts per l'equip de Raül Cassany i 11 pels de Pedro Munitis, que fins ara de moment no ha tingut la sort amb el centre d'esports. Amb l'ajornament del partit contra el Betis Deportivo és més que probable que el forat se segueixi ampliant.
I en el terreny social el Sabadell ha fet oficial l'acord per organitzar de manera conjunta la Cap d'Any Reis amb l'entitat We Run.
Una prova, recordem, que tindrà lloc el 31 de desembre pels carrers de Sabadell i recuperant el seu format habitual. La vicepresidenta del Club Anna Navés no descarta que en futures edicions al final de curs es pugui col·locar la mateixa nova Creu Alta.
Ja es va valorar fa l'any passat, bueno, no es va poder celebrar, va ser online, però l'anterior any es va valorar amb l'Ajuntament i depèn també molt del calendari del Centre d'Esport Sabadell, no? Però sí, és un somni, inclús l'arc de sortida i d'arribada en la pròpia nova Creu Alta.
La presentació de la cursa es durà a terme el dijous, dia 16 de desembre, a la mateixa nova Creu Alta.
I encara en clau arlequinada, el Sabadell juvenil suma ja 6 jornades seguides sense assaborir un triomf a Divisió d'Honor Juvenil.
Són 3 empats i 3 derrotes amb el 0-0 de dissabte a Olímpia contra un dels grans de la categoria, el Mallorca. Tot i no poder trencar amb la mala ratxa, el tècnic Marc Nomen està satisfet amb la bona feina que estan fent els seus homes.
Jo diria que en el tema d'ocasions a favor i en contra potser n'hem tingut més que ells i al final tu veus els partits anteriors del Mallorca perquè te'ls mires i és un rival on costa molt fer-li gols i sobretot costa molt fer-li ocasions de gol.
Ara el Sabadell és 7è amb 21 punts abans de visitar un rival de la zona baixa com és l'Europa, que en té 6 menys.
Obrim bloc poliesportiu, la 12a edició del Top Bàsquet organitzada per l'Escola Pia ha centrat l'atenció del món de la cistella a la ciutat durant aquests dies. El torneig s'ha celebrat al pavelló Escolapi a Cal Balsac, al pavelló Sud i al pavelló del Nord.
I en el recinte de Can Oriac es va viure un gran ambient amb les finals de les categories que tenen cabuda al Top Bàsquet, les de mini, infantil, masculí i femení. Segons els organitzadors, ha estat una nova edició exitosa i l'esdeveniment té el futur assegurat. Així ho creu un dels responsables, Guillem Reina.
Estem molt contents de que els equips hagin volgut venir, sobretot els que venien sempre, i també tenir equips de tota Europa, com Travel Team o el Mazovia, que ara està jugant la final. Home, que després del Covid estiguin aquí és excel·lent i genial, i ens motiva que l'any que ve fer un torneig millor encara.
En el terreny purament esportiu vam tenir 4 campions diferents, en mini masculí el Barça, en femení el Sant Adrià, en infantil masculí el Team Masovia polonès i en femení el Lima Horta. Ahir, com a curiositat, va assistir al pavelló del Nord Saras Jasikevicius, tècnic del Barça, ja que el seu fill jugava amb el mini blaugrana.
Informacions en format més breu que repassem també amb el Xavi Colomer. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Karen.
En handbol, l'Oar Gràcia encadena la 6a victòria consecutiva a Primera Nacional.
L'equip de Cesc Borrell es va imposar amb contundència al Sant Martí Adrianenc per 40-31. Els graciencs van sentenciar el partit en una extraordinària primera part i es situen en tercera posició, empatats amb el segon. Bernat Correro, capità verd i blanc, analitza el joc de l'equip.
Crec que som els màxims golejadors de la categoria, ens agrada jugar tantejos alts, ens agrada córrer, defensar i sortir ràpid al contraatac i ens trobem còmodes amb això i a la que podem imposar el nostre ritme de joc, doncs és fàcil i podem acabar guanyant els partits.
En la mateixa categoria, el CUE Creu Alta Sabadell en vol va plantar cara a la pista del Sant Esteve Ses Rovires, però va acabar caient per 30-27. I a divisió de plata femenina, l'Oar Gràcia es va retrobar amb la victòria, en superar el Granollers Atlètic per 30-26. Marina Tomàs, jugadora de l'equip, veia així els minuts finals.
Hem pogut regular una mica el seu atac i hem començat a defensar un altre cop i de cara a porteria hem estat una miqueta més efectives, que és el que ens ha faltat aquesta segona part.
L'Oar femení continua a sisè la taula, ara amb 16 punts.
En waterpolo, Sergi, els dos sèniors de l'Estralpul Natació Sabadell resolen sense dificultats els seus compromisos de Lliga.
El masculí es va imposar 5-17 al canoe madrileny i es posa a un punt del segon, un CNB que va caure a casa contra el líder Barceloneta. I el femení va batre per un clar 26-6 al Rubí abans d'afrontar la fase de grups de l'Eurolliga aquest cap de setmana. El tècnic David Palma està convençut que les seves jugadores arriben en un bon moment.
Bé, molt bé, les veig enxufades. Estem fent a nivell d'estadística números molt gols a nivell defensiu, estem marcant molts gols i penso que arribem en un moment amb bon to de forma.
A la segona B de futbol sala es trenca la bona ratxa de resultats del Club Natació Sabadell.
Derrota per 2-1 per als de Borja Burgos en un mal partit dels nedadors, com reconeix el jugador Aleix Basalduc.
Crec que van jugar molt millor que nosaltres i crec que juguen millor que molts equips que estan per sobre. És cert que segurament els hi falta gol, però nosaltres ens hem d'exigir molt més. Ens van passar per sobre en tot moment. És cert que el resultat és ajustat, però si veus algunes ocasions que tenen ells, és cert que podria haver sigut més ampli.
Ara el club es queda per darrere de la classificació de l'Escola Pia, que recordem va guanyar el seu partit 5-2 contra el Manresa. Per la seva part, el CUE Amics del Pou Escorial Insercat va cedir per un clar 3-13 contra el Cerdanyola i continua sense guanyar. El duel, per cert, es va celebrar a Guillera i no al Pavelló del Nord per la disputa del top bàsquet.
També va haver de traslladar-se en el seu cas a Sol i Padrís al futbol sala Sabadell femení en el seu partit de segona nacional contra el César Augusta.
I que també va acabar amb derrota sabadellenca 3-8, consumant així la segona consecutiva parles de Xavi Muñoz, que és el tècnic arlequinat.
Trobo una mica trist tot plegat. Els organitzadors del torneig de bàsquet o l'Ajuntament no ens hagués facilitat poder jugar a la nostra pista. Estem parlant d'un equip de segona divisió espanyola.
En voleibol, doble derrota de nou dels sèniors del Club Natació Sabadell a Superliga 2.
I els dos a les naus, el femení contra el sisè, el Grau Castelló, per un 7-3 en un duel que l'entrenador Alberto Avellaneda considera que podrien haver tret alguna cosa més.
Una pena el otro día volver a tener un 3-1 con un 23-25 en el primer set. Pero bueno, habla bien del equipo, habla que el equipo ha mejorado, estamos jugando mejor voleibol y estamos compitiendo contra gente que teóricamente este equipo estaba pensado para ascender, si es posible.
I el masculí derrota per 0-3 contra el segon, el Barça, el dia que el tècnic Jordi Fernández tornava a la banqueta un cop completada la baixa per paternitat.
No estan tan enxufats com quan vaig marxar jo, però clar, estàvamos de subidón després d'haver-li tret un punt a Tarragona. Però jo crec que tenen ganes encara de seguir lluitant i crec que no s'han donat per vençuts i jo crec que a la segona volta donarà molta guerra.
Amb dos equips del Natació Sabadell segueixen penúltims a les seves respectives lligues.
I en squash, Iker Pajares ha aconseguit el millor rànquing de la seva carrera.
El jugador sabadellenc és el número 26 del món, igualant així la classificació que tenia ara fa 2 anys, just abans de la pandèmia. El seu objectiu, però, és seguir escalant llocs en el futur més immediat.
Crec que és una posició que em mereixo. I bé, encara queden 2 campionats fins a final d'any, en aquestes setmanes que venen ara, i a veure si puc tancar, o si puc estrenar el mes de gener amb un millor rànquing.
La setmana vinent, Pajares competirà a l'Open Black Ball al Caire en la penúltima cita pel sabadellenc en aquest 2021.
Gràcies, Sergi, gràcies, Xavi, bona tarda.
Adeu, Karen. Adeu.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 de desembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 dijous a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia i demà un bon festiu. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.